9:21, les 4:21, molta teca avui fins al punt del migdia. Ja sabeu que acabarem, com sempre, amb la tertúlia ciutadana avui sobre les 11:30. Abans farem una segona connexió amb el ple, amb en Pepo, que mos faci un breu resum del que ha sigut i després doncs, els nostres convidats, avui Joan Costa, Pilar Castelló, Josep Terrats i Jani Vírgona, doncs, parlaran una miqueta de l'actualitat formentera, que va ben farcida de temes, d'ítems. En les últimes hores, en les darreres hores, gent per Formentera ha emès dues notes de premsa i per això hem estimat convenient i oportú doncs, convidar-los aquí, el de Far a Far, i assisteixen en veu doncs, a la seva secretària general, Sònia Cardona, a qui saludem ja, de tot seguit. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Gràcies per acompanyar-nos. En primer lloc, el més, en fi, el que l'actualitat ens indica doncs, que hem de tractar primer és aquest rebuig que heu explicat després d'una assemblea dissabte per donar suport a una moció de censura. Sabíem, o ens havien indicat des de l'equip de govern de Sa Unió, que s'estaven reunint amb l'oposició, tant amb PSOE com GPRF, i demanaven, doncs, en aquest cas, en fi, certa discreció als partits sobre aquestes reunions. Entenem que el que us van demanar és que els doncs, col·laboréssiu amb ells en una moció de censura.
Exacte, és el que estava, és per tots públic. Primer vam fer un ordago a través dels mitjans de comunicació, però després sí que vam parlar amb nosaltres i ens van demanar una reunió formal a la que com a partit assistirem, cosa que fèrem pública també, nosaltres som transparents en quant a aquestes coses, i per tant enteníem que si ens havíem reunit i teníem una proposta damunt la taula, la nostra obligació com a executiva de gent per Formentera era convocar una assemblea, i així ho vam fer. Estem treballant amb altres temes com a partit i per tant teníem previst també aquesta assemblea, però ens anava molt bé a nivell de timing poder traslladar directament a la nostra militància quin havia estat el contingut d'aquesta reunió i què és el que hi havia sobre la taula. I sobretot una decisió tan important com a partit, creiem que no havia de ser una decisió única de l'executiva, sinó que hi havia d'haver un debat intern a la militància sobre aquesta qüestió, ja que els mitjans de comunicació ens bombardegen constantment amb molta informació sobre aquesta crisi, una crisi que s'escala, que té creiem que una escalada molt greu, que s'han traspassat límits d'ètica i conducta i filtracions que no entenem, que desprestigien molt greu la institució i que inclús atempten contra l'interès general de Formentera. Doncs pensàvem que com a primer partit de l'oposició, el nostre deure, la nostra responsabilitat era ser molt clars en quina era la nostra postura davant aquestes formulacions, no? Deixar que ens interpel·lassin a través dels mitjans de comunicació, sinó que com a partit, d'una forma transparent i madura, a nivell assembleari, parlar molt extensament d'aquesta crisi. I la conclusió unànim de la nostra assemblea, que és el que em preguntaves, és que gent per Formentera no ha de recolzar, han descartat completament recolzar una moció de censura en aquests moments.
Val, diverses qüestions. Diu que us van interpel·lar doncs, a través dels mitjans, suposo que refereix a aquella roda de premsa, o aquest òrdago que, com ha titllat vostè, què enteneu com a òrdago? Que us demanaven, doncs, no sé si responsabilitat o que us demanaven ajuda d'alguna manera per, neutralitzar aquesta situació, no?
Sí, sí és un, el nostre anàlisi és que és un problema que han creat ells. Ells escolliren aquest... quan dic ells, vull dir el Llorenç Còrdova com a cap de llista, com a president, com a responsable màxim institucional de Formentera avui dia, és el president de tothom, i els dos caps dels partits que conformen Unió, en José Manuel Alcaraz i en Javi Serra, perquè feren, i ara hem sabut també, que prèviament tenien un pacte escrit, no sabem si uns garabatos o un pacte com toca, que on deia que el president no assumiria la presidència, que en un temps prudencial cediria totes aquestes àrees i que quedaria només el Parlament i que cediria en favor de la persona que anava de número 9 a la llista. Això és molt greu, creiem que és un frau polític, un engany a tot el poble de Formentera. Ells es presentaren a les eleccions dient a tothom el que volia sentir, dient una cosa i la contrària a la vegada, prometent una esmena a la totalitat a la política que havíem defensat des de gent per Formentera a la institució, prometien retornar la dignitat a la institució i un gran canvi. I ara diuen que la nostra obligació és resoldre aquesta lluita. Una lluita que diuen que és d'un contra vuit i que hi ha uns dolents, una persona molt dolenta, que és l'únic problema que hi ha. Nosaltres entenem que no, que aquí hi ha molts corresponsables d'aquesta situació, que és una guerra de poder, una guerra de traïcions, una guerra d'interessos polítics, i que nosaltres en aquestes condicions no hi podem entrar perquè en fa incorresponsables a tres persones i implicaria donar la presidència del Consell i votar a favor d'un candidat de Sunió amb un programa de Sunió, que és una esmena a la totalitat del programa de Gent per Formentera. Per tant, creiem que això no es pot demanar a l'oposició. La Gent va donar una responsabilitat a l'equip de govern amb majoria absoluta i a Gent per Formentera l'ha col·locada a l'oposició. I estan fent feina la que ens correspon a l'oposició. I per això m'agradaria també explicar molt bé què és una moció de censura, perquè nosaltres estem a l'oposició. Nosaltres, durant els 100 primers dies, hi hem intentat, hi hem debatut també, i hem treballat per fer l'oposició que ens hauria agradat tenir tots aquests anys. Per tant, durant els primers 100 dies, vàrem ser pacients, no vàrem interferir en absolut en la creació d'aquest nou govern. Els 100 dies fèrem una valoració que constava també de parts positives i de les parts negatives que no ens agradava, de les coses que no s'havien continuat. La nostra feina al ple està sent impecable. Som els que portem ple rere ple més feina, més propostes concretes, més preguntes. Fem una fiscalització de la tasca de govern. I la moció de censura és la nostra màxima eina per ja la reprovació o la moció de censura. I la moció de censura és per treure un govern. És per, quan tu tens una, com deia abans, una esmena a la totalitat al govern i no estàs d'acord amb l'acció d'aquest govern, l'única eina que té l'oposició és la moció de censura. I la moció de censura és per treure un govern, no només un president. De fet, la llei ja estableix que si la moció de censura hi participa una persona que hagi estat membre d'aquest govern, per garantir que no hi hagi un vici ocult del que ha triat tant el poble com el plenari que ha investit aquest president, si el traeix algun dels seus membres d'aquest equip de govern, la llei ja preveu que hi hagi més participació. Per tant, per això estem aquí, perquè seria una moció que partiria d'una part de l'equip de govern i, per tant, necessitaria l'acord unànim de tots.
Per això necessiteu els 16 consellers, en aquest cas, votant contra de Llorenç Còrdova, per cada un del propi partit o coalició, un de l'oposició.
Exacte, per això entenem, si la llei ja és tan garantista en aquests, ja preveu que sigui molt difícil fer això o hagi de ser unànim. Per tant, això, o sigui, una unitat total de partits que no tenen res en comú, que plantegen diferents polítiques, que inclús es contradiuen, és a dir, és que aquest partit, aquest govern que ens està demanant ajuda, du quasi un any a l'equip de govern i no ha contestat cap de les preguntes de l'oposició. No ha estat transparent. No sabem com estan els temes. Com a oposició no hem tingut accés en els principals... O sigui, com volen que parlem d'investir un president i el dia següent a com treballar? Quina és la confiança?
Deixem preguntar-li, amb qui va ser la reunió GPRF-Sunió? Amb qui es van trobar de Sunió?
Bueno, jo crec que no cal dir les persones, però hi havia representants tant dels dos partits que conformen Sunió.
I després a exposar doncs, la situació des de la seva perspectiva, us van demanar formalment una moció de censura. La sí. Participació en una moció de censura.
I vostès... Ells han dit que només veuen dues solucions i la solució en la que nosaltres podem participar és la moció de censura, segons ells.
L'altra solució seria...
Bueno, seria que arribés una gestora o que dimitissin ells en bloc, no? Ja són...
Diu que des de Gent per Formentera s'ha votat per unanimitat no participar en una moció de censura contra el president Còrdova. Unanimitat vol dir del 100%.
Bueno, no hi va haver una votació com a tal, hi va haver un debat i es va considerar que no era necessari una votació. Hi havia matisos en com en l'anàlisi, hi havia sobretot intercanvi d'informació, com havien rebut, com havien interpretat i també, clar, és que el nivell de desprestigi és tan fort, o sigui, perquè hi ha acusacions mútues d'interessos. O sigui, realment, tot sorgeix amb un pacte i un frau electoral. Ara hi ha una lluita interna pel poder i ens demanen que prenem partit on hi ha persones que ens han enganyat que no han respectat la nostra feina com a oposició...
Què vol dir que us han enganyat?
Però jo entenc que han enganyat el poble de Formentera, perquè han presentat un candidat, diguent que seria el president, amb un programa també del que ara es desdiuen. No volem participar. Entenem que així com estan les coses no es donen les condicions idònies perquè l'oposició solventi aquest problema. Jo penso que hi ha moltes coses que encara s'han d'explicar i s'han d'explicar bé i que no és la feina ara mateix així com estan les coses de l'oposició. Nosaltres el que volem és que s'expliqui tot, que se sigui transparent i que s'expliqui exactament en quines condicions volen governar i com volen governar. I tenen tots els mitjans per fer-ho. O sigui, no ho estan fent per lluites internes, per traïcions, per males pràctiques polítiques, però que s'han passat 8 mesos responsabilitzant a gent per Formentera de tot el que estava malament. Però d'això, concretament d'això, no ens podran mai responsabilitzar.
Esmentava que en el seu parer hi ha una escalada en espiral, sense aturador, d'aquesta crisi. No sé si ho diu per la dimissió recent de la cap de gabinet del president Córdoba, també perquè en el Parlament Balear, doncs ara mateix en la mesa del Parlament, doncs es debatrà la situació del diputat Córdoba, que ningú se li escapa que la seva situació al Parlament està directament lligada amb el que passa aquí. Com veuen aquesta iniciativa, en aquest cas el grup socialista del Parlament Balear?
Ja ho vàrem dir, quan els periodistes ens preguntaven sobre això, vam dir que és la mesa del Parlament la que ha de decidir sobre aquest assumpte, és la que dona els diners i és la que ha de vetllar per saber exactament la llei. La llei és molt clara i taxativa en com s'han d'usar els fons públics i les entitats, en aquest cas el Parlament, que dona aquests sous, és la que ha de garantir. Però, clar, tornem a estar amb el mateix. Vull dir, no és clar a com es havien de gestionar, o si no és clar com es havien de gestionar, quin era el pacte envers a com els ingressos que hi havia del Parlament, a com es dividirien altres partits, i si hi eren no s'han complit. Per tant, tornem a estar amb tres persones involucrades, els caps dels dos partits i la persona que representa aquesta, que no han complert el que havien... No sabem el que havien pactat, està clar que no ho han complert i que no són de fiar, que no es fien entre ells, que es traeixen entre ells i que amb aquestes persones ni les podem investir presidentes ni hi podem treballar.
Un cop descartada la moció de censura en aquesta situació doncs, de paràlisi en el Consell, descartada per vostès i pel PSOE, quina sortida veuen? Una dimissió en bloc de tot el govern de la Unió? En què no es duria això? En quina situació no es duria això?
Són ells que han de donar explicacions i han d'assumir responsabilitats d'on ens han portat. Vull dir, no poden carregar sobre l'oposició la responsabilitat de resoldre el que ells han creat. I, a més, i tampoc no poden dir demanant perdó, ens hem equivocat, però no som responsables de res del que està passant. Es podem haver equivocat amb la tria, que això tampoc ho podem acceptar, perquè era una persona que ja havia encapçalat una llista l'anterior legislatura i amb la que havien treballat colze a colze durant 4 anys a l'oposició. Per tant, no poden explicar o ser creïbles dient que no coneixien com treballava o com era la forma de fer o de treballar del senyor Llorenç. Per tant, ells escolliren aquest candidat, ells pactaren unes condicions, ells posaren en aquest candidat, i és que ho han dit clarament, totes les àrees on hi havia els assumptes més delicats a resoldre i que necessitaven de la màxima feina, dedicació, implicació, coneixement i assessorament, les posaren totes damunt una persona. Després, quan hi ha un cessament, la resta, argumentant una suposada solidaritat, no accepta aquestes. Vull dir, estan posant-se pals a les rodes entre ells. Nosaltres el que veiem són actituds irresponsables. El que volem, i hem apel·lat sempre a la responsabilitat, al sentit d'estat, al decòrum administratiu, a respectar la institució i el president de la institució, i si això no es pot fer, que es dimiteixi i que s'assumeixin responsabilitats polítiques. Però el que no poden és girar-se i dir, nosaltres passàvem per aquí, ens hem trobat això, per favor, veniu i ajudar-nos.
Estem parlant amb la secretària general de GPRF, li seré molt directe, demanen la dimissió, esperen la dimissió dels 8 consellers de la Unió, ja que ara mateix, segons vostès, la crisi està desbocada i no poden governar així?
Jo entenc que el poble ha triat persones, o sigui, ha confiat majoritàriament, per majoria absoluta, amb la llista de Sunió, que era una llista llarga, per això en aquests casos es fa la llista molt llarga, de 17 persones més 10 suplents, perquè puguin en tot moment assumir les tasques. De fet, ja ha hagut dimissions i la llista segueix corregent i sempre està. Nosaltres demanem la dimissió de les 3 persones que entenem ara que són corresponsables i que ens han portat i que han gestionat d'aquesta forma tan nefasta la crisi institucional, que no només política, podria haver estat una crisi política, una crisi interna, una crisi resolta entre ells, no. Ens han fet còmplices, ens han arrossegat per les portades dels mitjans de comunicació nacionals, i entenem que no ens ho mereixem.
Demà la dimissió de les tres persones, en aquest cas, Llorenç Córdoba, José Manuel Carat i Javi Serra.
Exacte.
Si dimitessin aquestes tres persones, en aquest supòsit, hipotèticament, i presentéssim-hi un altre candidat, el votaríem? En una moció de censura?
Arribats a aquest punt, podríem tornar-ne a parlar, però actualment, amb les condicions actuals, no.
Molt bé. Vinga, també hem convidat a la secretària general de GPRF, Sònia Cardona, per parlar de la festa intercultural. Molt breument, GPRF ha denunciat la pèrdua d'aquesta doncs, esdeveniment. Ho van assenyalar doncs, amb una nota enviada als mitjans, explicant doncs, el que ja se sap, que enguany no se celebra la festa intercultural de Formentera, tal com la coneixíem. Segons ells, doncs, la festa de major èxit, major participació i referent de la interculturalitat de la nostra illa. Recordem que sí que aquest cap de setmana hi ha un esdeveniment, això sí, doncs, potser en un format més petit, que es dirà la petita intercultural. De fet, en parlarem ara amb una tècnica del Consell. Però vosaltres avui porteu una proposició al ple d'aquest matí per recuperar la festa intercultural de cara a l'any vinent. Segons el Consell, sí que hi haurà festa intercultural. De fet, nosaltres ens hem demanat fer una falca radiofònica i l'estem anunciant. De fet, no té les dimensions de les de que es portaven fent doncs, des de fa una dècada, més o menys, doncs, a Formentera. No és suficient per vostès això, aquesta festa que es farà enguany?
No, de fet... Dir primer que tot el cartell de la Formentera Intercultural és fantàstic. De fet, aquest cap de setmana ja, però és una petita intercultural. I realment és una versió de la part infantil que ja també estava dins la festa intercultural. Perquè està més destinada als petits, que per això té aquesta connotació de petita, però els tallers de cuina, el cinema, les conferències, vull dir, només el cartell és bo i rep tot el nostre suport, només hi trobava a faltar un acte, que és la festa intercultural, que era tu dius una dècada, jo parlo de 21 anys, vull dir, aquesta festa
anys.
Va començar amb la COP, té 18 edicions i només es va deixar de celebrar 2 anys.
Per mort de la pandèmia.
Per nosaltres és un símbol, és un èxit majúscul d'organització i participació, és una de les festes que més gent reunia, on les persones migrades lluïen amb orgull la seva cultura i identitat en un espai compartit de convivència i coneixement mutu. Jo record una persona de Colòmbia pujar a l'escenari i cantar una cançó d'aires formenterencs i emocionar-se i plorar parlant que ell era de Formentera perquè els seus fills havien nascut aquí i això dir-ho en la nostra llengua. Per tant, per jo això significa la festa intercultural i entenem també que el servei de migracions és un servei tensionat que presta molt, és un dels que més cites té de tot el Consell, per tant, res a dir a la feina que fa aquest Consell. De fet, pensam que la interculturalitat és transversal, que no només hauríem de treballar des del Departament de Migracions. Vull dir, i entenem que aquesta festa és una retallada encoberta, o sigui, en cap cas és una crítica cap al que es fa amb interculturalitat, sinó més aviat un reconeixement de que aquesta feina no es pot retallar i que si es pot s'ha d'ampliar tant en mitjans personals com en recursos econòmics. Perquè creiem que és vital, vull dir, el fet migratori és un fet global que cal reflexionar-hi. Vull dir, ens estem acostumant, però aquests dies han passat 100 persones que s'han jugat la vida a la Mediterrània per arribar a Europa, que durant totes les etapes d'aquesta migració el fet burocràtic de la seva identitat jurídica està en joc, que fa poc no tenien accés a la sanitat pública, que pel transport marítim no tenien reconegut la seva qualitat de residents a Formentera i que havien de pagar com a turistes per desplaçar-se a coses com els fets consulars. Per tant, no estem parlant de poca cosa, estem parlant de que A Formentera conviuen 66 nacionalitats, això és un repte majúscul per qualsevol identitat i que s'ha de treballar molt en l'interculturalitat, el coneixement mutu, el respecte, el treball per l'equitat, no només en la festa, sinó en tots els àmbits que estem parlant, amb l'educatiu, amb els drets laborals, amb l'accés a la sanitat, amb l'accés a l'assessorament jurídic, i tot això es fa una feina enorme. Però creiem que perdent la festa incultural es perd un símbol, es perd una fita d'orgull i es perd una inversió que es feia amb el reconeixement de la importància i la riquesa que aquestes comunitats que conviuen amb nosaltres la portaven. I també aquest fet comú de tot aquest orgull vincular-lo a la residència comú a Formentera, a conèixer-nos mútuament, a reconèixer-nos, a mirar-nos, a lluir amb orgull els trets d'identitat d'aquestes persones, i crec que això no es pot perdre, que aquest espai, que la petita incultural està molt bé, que els tallers de cuina estan molt bé, i que realment, al principi, només es feia la festa, i s'ha ampliat a tota aquesta altra reflexió en pel·lícules, conferències, que creiem que és la línia adequada, però no creiem que hi hagi que perdre la festa, perquè la festa també era un moment àlgid de tota aquesta feina.
Llavors, esperen una resposta, esperen de l'equip de govern que els expliqui per què han llevat aquesta jornada, aquesta diada?
Exacte, i el que nosaltres posam és la recuperació per l'any vinent. Evidentment, el govern governa, pren decisions i han decidit prescindir d'aquesta festa i reconsiderar. Molt bé, nosaltres com a oposició proposam. Nosaltres no hauríem retallat mai aquesta festa, creiem que és una fita que esperàvem tots els formenters i formentereres amb il·lusió i que creiem que no s'ha de retallar amb la interculturalitat, sinó que s'ha de seguir ampliant i fent tot el que es fa i fent més, dotant sempre, perquè sabem que és un departament tensionat, que atén innumerables persones, un dels departaments que més persones atén al cap d'any per tota aquesta tramitació i paperassa que es veuen obligats a afrontar les persones que migren i que moltes vegades durant tots els processos, no és només, és les renovacions, és... Per tant, entenem que es fa molta feina i feina molt, molt correcta, però nosaltres no hauríem retallat i, per tant, la nostra obligació com a oposició és dir nosaltres, si governàssim, ho faríem així. I el que presentam en esplè és simplement nosaltres proposam i demanam que es recuperi aquesta festa l'any que ve. I entenem que no fer-la és una retallada i que aquests recursos que es destinaven a celebrar la diversitat cultural i a promocionar la cohesió i el respecte mutu, pues, es segueixin invertint.
Moltíssimes gràcies, Sònia Cardona, secretària general de GPRF, per tractar aquests dos temes. Suposo que ara seguirà el ple, si pot, encara que sigui de fons, per la connexió a YouTube, o si no, si posa el de Farafar.
Acostumo a seguir per YouTube els plens.
Molt bé, ara el de Farafar igualment, en uns 20 minuts farem una primera connexió al ple i després a les 11:30 una altra, on en Pepo Rubio, que està enviat allà, mos farà una breu síntesi del que ha succeït, que segur que seran moltes coses en el ple d'avui. Gràcies i fins la pròxima.
Moltes gràcies.